Noticias.
Bon dia. Sant Cugat tornarà a tenir el servei d'àpats a domicili destinat a persones en situació de vulnerabilitat. Actualment el projecte es troba pendent de tràmits des de contractació de l'Ajuntament i es preveu que entri en funcionament entre finals de desembre i principis de 2025, segons ha explicat a Cugat Mèdia el regidor delegat de Drets Socials, Francesc Duc. L'empresa guanyadora ha estat la Fundació Especial La Fact. L'import del pressupost per al 2025 és de 159.678 euros i el consistori preveu que podrà atendre unes 60 persones l'any. Seran uns 22.000 àpats amb un cost del voltant dels 7 euros i mig cada un. La durada del contracte és de 2 anys, prorrogable a 1 mes. I Sant Cugat ha perdut un projecte solidari que ajudava a reduir el malbaratament alimentari. La nevera solidària del barri del Monestir Sant Francesc s'ha desendollat per problemes burocràtics 2 anys després d'haver-se posat en marxa. Segons ha explicat a Cugat Mèdia un dels voluntaris del projecte, Toni Corriz. L'escoltem.
Ens ha sabut greu que aquest projecte no tiri endavant per diferents motius, però bàsicament perquè pensàvem que estàvem fent un servei que tot el barri n'estava assabentat, que penso que és molt, molt, molt interessant. No hi ha pel fet de les coses que gent pugui anar a buscar menjar en allà i això, sinó també una mica doncs, per conscienciar el tema del malbaratament, etcètera, etcètera.
La nevera solidària establia un circuit de recuperació d'aliments de botigues i supermercats que haurien acabat a l'abocador com productes a punt de caducar o fruites i verdures d'aparença menys atractiva. El Mercat Municipal de Volpellera recuperarà el 100% d'ocupació durant el primer trimestre de 2025. Després de mesos amb la majoria de parades buides, l'arribada de nous operadors permetrà a l'equipament reactivar la seva activitat comercial. La primera obertura es produirà el dilluns 9 de desembre amb l'arribada del supermercat ecològic L'Invert, que ocuparà 6 de les 11 parades que l'Ajuntament va treure a licitació al juliol. I en esports, Sant Cugat acollirà el Campionat d'Espanya Absolut d'hoquei sala masculí del 14 al 16 de febrer al PAF 3 de la Rambla del Celler. El júnior organitza aquesta competició que reuneix els 8 millors conjunts estatals d'aquesta modalitat esportiva. El campió de la competició aconseguirà bitllet per a l'europeu. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 5 de desembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Pasqual, Jordi Mulgó i Juan Merino, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Parlarem de l'arribada del circ Reluí a la ciutat. A Kimberly i Gillian Giribaldi Reluí els preguntarem per l'espectacle i la vida al circ. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Farem fisioteràpia amb Kate Capó. I afegirem una mica d'arts escèniques amb l'espai de la xarxa de cultural de centres culturals polivalents per conèixer el treball fi de carrera de 2 alumnes de l'Institut del Teatre. I per acabar, us acostarem les propostes d'aquest desembre al Conservatori. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem fer una radiografia dels equipaments sanitaris de la ciutat i de la gestió que se'n fa. Per fer-ho ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, el Jordi Molgó, veí de Sant Cugat, i el Juan Merino, veí i activista de la Floresta. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia. Bon dia.
Abans de posar-nos en matèria, per això sí que m'agradaria felicitar el Jordi pel Gràcies. Premi Ramon Bernils de Periodisme i Investigació en la categoria de mitjans de proximitat. El jurat ha premiat el reportatge. L'Ajuntament considera a Matlleu Origen una unió de parades per complir el contracte del Mercat Vell i la sèrie d'articles que vas fer sobre la situació dels mercats municipals a Catalunya. En aquest sentit, es va posar en valor la feina d'investigació d'un mitjà local independent per parlar d'un problema local que també afecta, de fet, i de retruc a molts altres municipis de Catalunya. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Com heu rebut aquest premi, que de fet és el segon que rebeu així molt seguit després del podcast parlant de ballada?
Sí, clar, són molt diferents, no? El del podcast era molt específic, perquè eren iniciatives en xarxes per a promoció del català i l'aranès, que no és el nostre cas, però... I clar, era com molt més concret, no? I este, en canvi, és un premi que té un reconeixement en l'àmbit periodístic de Catalunya molt important. No ens ho esperàvem gens, ens vam presentar, però com ens havíem presentat a 3 anys pensant que eren bons treballs, però és molt difícil guanyar un premi d'aquestes característiques, no? I haver-lo guanyat ara és molt xulo. Evidentment el treball, com deies, té un interès més enllà de Sant Cugat, perquè al parlar de mercats municipals, al parlar d'una empresa com a Matlleu Origen, al final hi ha molta més gent interpel·lada que no només el cas específic, i alhora ho fem a les portes des de 10 anys del Cugatenc, per tant és molt guai rebre premis així quan estem a punt de començar un aniversari tan xulo.
Una bona manera d'acabar aquest 2024 carregant piles per 2025 amb aquest desè aniversari. Us dona forces també rebre aquests reconeixements per seguir treballant en aquests temes que a vegades requereixen molta dedicació, perquè és temps de lectura de documents, d'investigar, de demanar i no rebre respostes...
Bueno, clar, encoratge a seguir. Sí, sí, nosaltres sempre hem tingut com l'interès de fer un periodisme així més en profunditat, no necessàriament dient l'investigació, depèn del tema, no? Però és cert que has de dedicar-li moltes hores, molt d'esforç, i que més enllà dels subscriptors que ja teníem de l'audiència, tal, que hi hagi gent que des de l'àmbit professional t'ho reconega, doncs és tot un orgull. Per tant, sí, sí, ens anima molt, i també és una forma, per què no dir-ho, no?, de visibilitzar-te una mica. La quantitat de felicitacions que he rebut en l'última setmana ha sigut abismal, i això ha fet que no només jo com a Jordi, periodista que ha escrit l'article, sinó que el Cugatenc com a tal tinga més visibilitat, fins i tot han guanyat algun soci. Per tant, tot això suma i estem molt contents, sí, sí.
Doncs enhorabona un cop més, Jordi, i seguim la bona feina, que
Gràcies.
Al final dona els seus fruits, oi? Anem a entrar en matèria. Volem parlar de sanitat. Ho fem arran d'una roda de premsa que es va fer ahir per part de la CUP, que vol impulsar el trasllat dels centres d'atenció primària i els dos dispensaris sanitaris de Sant Cugat a l'Institut Català de la Salut, aprofitant que el conveni dels equipaments de Mutua Terrassa ha caducat. Recordo, si no recordo malament, Jordi, que també va ser un tema precisament de la relació de Mutua Terrassa amb els centres d'atenció primària de Sant Cugat. La gestió pública d'aquests equipaments possibilitaria, segons el portaveu de la CUP de Sant Cugat, Marco Simarro, donar resposta a les demandes històriques de la població, com serien ampliar l'horari dels consultoris de la Floresta i les Planes, aquí el Juan ens podrà ajudar molt, i facilitar els desplaçaments als centres sanitaris de forma gratuïta a les persones que ho necessitin, i evitar que el futur hospital de dia, que encara no sabem quan el tindrem, on sí, serà a Rubí, però quan encara no ho sabem, desvesteixi l'atenció primària que hi ha a la ciutat. Sentim a Marco Simarro.
Els tres caps que tenim i els dispensaris tenen els concerts caducats. Creiem que és el moment oportú també per plantejar el trasllat d'aquests serveis a l'ICS, no?, que sigui una gestió directa i pública del sistema sanitari local.
Quina valoració en feu de la gestió de Mutua Terrassa dels centres d'atenció primària de Sant Cugat?
Bueno.
Jo penso que és insuficient. Si tenim que parlar, per exemple, de los consultoris de les Planes i la Floresta, malament, perquè a les Planes només que hi ha una infermera. A la Floresta teníem dos metges, ara no más que tiene ningún, y bueno, no saben porque resulta que en seis años este es el setè. Y seis años es el setè en metge, ¿no? Y ahora también, a part de eso, nos treuen la enfermera que tenim, que no saben a qui importará, supongo que portará una otra, pero una enfermera cualificada, una enfermera que ya porta anys aquí, que está bé, tiene una historia molt bo, y no sé por qué no le renovan el contrato. O sea, eso vol dir que la atención allá es dolenta. Está la parte administrativa, nos han quitado dos metges, a dia los han quitado un metge, nada más que tienen un metge, dos días, un al matí y otro para la tarde, y bueno, y la cuestión administrativa. Así es totalmente insuficiente.
Això us obliga, de fet, a traslladar-vos un nucli poblacional entre les Planes i Vall d'Ureix, i la Floresta, que... d'unes 6.000 persones al cap de Vall d'Ureix.
Bueno, és que hi ha una qüestió aquí molt clara, és que és molt llarg, no digues. És una qüestió, per exemple, nosaltres teníem allí el doctor Güell i el doctor Jordanot, dos medis que ja estàvem arreglats allà con la ciutadania de la Floresta. La Mutua de Terrassa va agafar i el doctor Güell se lo va portar a Vall d'Ureix i el doctor Jordanó també. Què va ocórrer amb això? Va passar de que tothom que estava con el doctor Güell va marxar con ell a Vall d'Ureix i con el doctor Jordanó va marxar. Unos quants, perquè jo era del doctor Güell, la meva companya també era del doctor Güell, va dir, no, nosaltres no es quedem perquè si no, això lo estan desmantellant i no quedarà ningú i nos tancaran. I nos van quedar. Ahora pienso que ahora a la hora, no sé, son unos buisenos, no sé. Pero bueno, después, con esta particularidad de cada dos por tres no tenéis meche, o sea, los cambian el meche, eso para la gente gran y no tan gran, pues resulta que tú no tienes la confianza. Cada vagada que ve un meche, tiene que estar contado toda la historia al teu, total. Y eso no es una forma de atender a lo que es a la primaria, el meche de cancelera, ¿no? I doncs hi ha aquesta situació que no te la va per més. O sigui, no estaves tan intranquil perquè al pas que anem, i més ara, quan jo quedé a l'hospital de dia, si desmantelaran tot això. A part de que hi ha altres coses que jo crec que se podien aprofitar millor. O sigui, que ha sigut un bullying ahí, o sigui, estan tret tota la... Bueno, ja en una reunió que va entendre con el director de aquí, de la zona, el director general se llama Fit, de apellido, creo, yo le voy a decir, digo, ostras, es que lo estáis desmantelando todo, o sea, es como si una empresa, por detrás de los trabajadores, de una a otra, digo, oye, no tienen aquí, los trabajadores que tenían aquí no pueden trabajar porque no tienen clientes, ¿no? Y lo matéis, te traigo todos la gente que te allá y lo queda en pañales. Entonces, tanquen porque eso no funciona, eso no es así. I això ja... Bueno, hi ha més coses, ja parlarem més.
És el cas particular del dispensari de la Floresta, que segurament és molt semblant també al de les Planes, de fet encara una mica pitjor, perquè no tenen pitjor, servei...
No tenen metge.
Bueno,
és que allà té la particularitat que, bueno, si volen metge per qualsevol cosa, se van a l'ambulatori de Barcelona, que lo tenen
més a prop.
És una vergonya.
Coincideix el diagnòstic de gestió del dispensari amb el que vosaltres us trobeu als CAP de Sant Cugat?
Coincideix bastant. I, a més, a Sant Cugat, jo no sé si dir que són llistes d'espera, però, bueno, demanes hora per anar al metge i et pot tardar un mes.
De capçalera?
De capçalera, sí. Ja no busquem res més.
Que el risc d'això és que acabem saturant les urgències per a coses que podrien anar a través del metge capçalera. Llavors anem carregant urgències, hospitals, de coses que no els pertocarien si tingueren una atenció primària més ben dotada. Que diria que en part pot ser un problema específic de Mutua Terrassa, perquè és cert, però també és un problema pressupostari en general de la Generalitat. La reivindicació històrica de col·lectius com Marea Blanca, Amnistia Internacional i altres... És que el 25% del pressupost de sanitat va ja dirigit a atenció primària i encara estem bastant lluny. Per tant...
De fet, cada cop que hi ha un nou govern hi ha cert compromís en reforçar l'atenció primària, que és la que està més mal dotada. I crec que és clam popular de que falten recursos, però no s'arriba mai a concretar aquest augment pressupostari
Així és, sí, sí.
Per aquest segment de la sanitat.
Per això dic que són com dues potes, eh? Hi ha una part de prioritat política més enllà de quin és el model de gestió, que tampoc s'està complint, i crec que també s'ha de posar el focus aquí.
Aquesta és una altra.
I després hi ha la part purament de com es troba la situació dels CAPs que porta Mutua Terrassa. Com bé deies, ara tots els convenis de Mutua Terrassa en els CAPs de Sant Cugat i en l'Hospital de Referència estan caducats. Tenien un període de vigència de 10 anys i van caducar, depèn de quina, però l'any passat o l'anterior, altres portaven més temps caducats. I no s'ha començat la reversió. Tampoc he vist en cap lloc que es formalitzi una pròrroga. En canvi, anualment estan aprovant-se unes clàusules econòmiques per la prestació del servei, perquè, evidentment, si el servei es presta, s'ha de pagar, no? I quan jo he tingut l'oportunitat de preguntar al Departament de Salut sobre aquesta situació, preguntant-los què fareu en els contractes que teniu vençuts, en els que estan a punt de vèncer, perquè això ho vaig fer fa temps i encara no havien vençut tots, no? No contestaven a les preguntes específiques de què passaria la situació dels convenis. Entenc també que és una situació complicada. Quan demanes que un CAP de bones a primeres passe a ser part de l'Institut Català de la Salut, s'han de tindre en compte moltes coses, perquè en funció de quin CAP, l'edifici és públic o l'edifici formava part del contracte. La construcció de l'edifici formava part del contracte, per tant, ben bé com s'assumeix això, com s'ha de rescindir el contracte, com subrogues el personal. El que és evident, i faig l'última pota, que crec que també és interessant posar-la sobre la taula, és que el personal que ara depèn de Mutua Terrassa, quan no forma part de l'Institut Català de la Salut, sinó del sistema concertat, té condicions laborals diferents. I part de les vagues de metges que hem tingut els últims anys anaven en el sentit d'igualar les condicions d'aquesta en la concertada i d'aquesta en la pública.
I que continuen les vagues, continua. I bueno, jo l'he vist també allí en el consultori de la Floresta, ja dic que cada vegada... O sea, a part d'això, clar, si el metge que tenim no arriba a l'any de lo que dura, a part d'això, aquesta persona té baixa també. Comença la rotació. O sea, comença a mandar metges. O sea, aquello es un constant. És un constant de canvi de metge. Això, clar, lògicament això representa inclús per ell, perquè se queixen molt també els metges, que aquesta situació no la volen ni a ningú lloc, no? Però bueno, la cosa continua així. Luego després, pues mira, s'ha muntat la taula de sanitat, donde és una taula donde només que estan, mira, de totes només que estan representats Marea Blanca i los pensionistas. No n'hi ha treballadors de la Mutua, no hi ha res. És una taula política.
Crec que és una reivindicació d'alguns membres que formen part de la taula de sanitat, com Marea Blanca, que s'incloguin en aquest espai els treballadors de la salut, els metges, infermers, infermeres...
Per a què serveix aquesta taula si no recull el que és la situació actual de tota la gent que depèn d'aquest consultori? Alguna cosa tindran que dir, lògicament.
Creieu que una gestió directament des de l'ICS seria més eficient que que aquests convenis publicoconcertats que tenim a Sant Cugat, però que és una còpia, diguéssim, en moltes altres poblacions de Catalunya, en centres d'atenció primària i en hospitals?
Perquè
d'hospitals públics n'hi ha pocs.
Sí, però jo crec que sí, no sé, hi ha pocs. Bueno, el de Vall d'Hebron, el de Girona...
A Girona, el Trueta.
El de Lleida, també, el de Nou Vilanova, crec. I no sé si hi ha algun més, 4 o 5 només.
Hi ha que són tipus consorcis, però tots els actors del consorci són públics, també, no? Sí. També és un altre model. Jo crec que serviria, sobretot, per un tema que és el control dels diners. A hores d'ara, deia que hi ha aquestes clàusules econòmiques, i quan parles en la gent del comitè d'empresa, en este cas de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, que és el nostre hospital de referència, el que expliquen és que sí que és cert que Mutua Terrassa rep uns diners per la prestació del servei, però que al voltant d'aquesta entitat, sense ànim de lucre, que és Mutua Terrassa com a prestadora al servei públic, hi ha empreses del mateix grup que sí que tenen ànim de lucre i és a qui se li contracta temes informàtics, temes de bugaderia, coses que són adjacents a l'hospital. I, per tant, tot i que Mutua Terrassa com a tal, en origen, no està
no té afany de lucre,
derivadament sí, no? Per tant, controlar tot això des d'un sistema públic, a priori, hauria de ser més fàcil. Tampoc està garantit, perquè veiem de vegades també què passa en la gestió pública, no? Però, en un principi, haurien d'haver més mecanismes de control i la cagada depèn directament del responsable polític, no d'un segon.
I a part d'això, també tenen lo de oftalmologia, o sea, lo que és per a l'operació de catarata, de tot això, tenen una altra empresa que te derivan a ella. Y cuando no, por ejemplo, no sé, cuando tengan algunas operaciones o algunas cosas que no, que son una mica difícil, lo pasan a la Seguridad Social. Sí. Yo no sé si lo meu era muy difícil, pero ostras, a mí me han pasado, con lo último que tengo, me han pasado al Hospital de Terrassa. No. O sea, a mí me están atendiendo ya hace 3 años, bueno, ahí tendrá un cáncer de próstata, y me están atendiendo al Hospital de Terrassa, de la Seguridad Social. Entonces, ¿para qué creen la mutua que está? Si hay cuestión que ya te derivan a ellos.
Exacto.
O sea, y hagan el negocio. Por lo tanto, para mí es más eficiente, bastante más eficiente, que recuperar. Para mí hay que recuperar lo que es la auténtica sanidad pública. Això del público-privat, para mí es una enganyifa, y lógicamente se fan rics, porque a la Mutua de Terrassa, no me recuerdo si la última que va sortir l'any passat, no sé si eran 160 millones de euros de beneficis. ¿Va entendre?
Desconec la dada.
Sí, sí, no, sortia en el suplement del, no me recuerdo si era el de La Vanguardia, salía en todo l'hospital, empezaba por la Quirón, que ya tiene 4.000 y pico, pero bueno, tienen 160, casi 200 millones de euros de beneficis, sin ànim de lucre. Doncs, ¿per què? No, yo creo que lo que tú dices, Jordi, los diners públicos, ya que tenemos cura de ellos, y yo creo que y además, ¿dónde? Y hay una cantidad de metges que está infrautilizada, que es la Seguridad Social, que son buenísimos. Sí. Si no ves al Vall d'Hebron, y hay de todos, de lo mejor que hay.
Parlem, si us sembla, d'infraestructura. La ciutat està fregant, si és que no hi hem arribat ja als 100.000 habitants. Disposem de 3 centres d'atenció primària i els consultoris de la Floresta i de les Planes i de cap hospital públic. Creieu que manca infraestructura sanitària per a una ciutat d'aquestes dimensions? Que amb els números sobre la taula ens faltaria un quart cap, tot i que el que es va fer a Can Mates ja aixoplugava més població que els 25.000 que es calculen per centre d'atenció primària? O caldria una redistribució del personal, perquè infraestructura física potser ja en tenim prou?
Per mi seria tornar, per exemple, al consultori de la Floresta, tornat a com era abans, tornat amb tota la gent que afecta al districte de la Floresta allà, en el seu consultori, els seus metges, i això buidaria al de Valdoreix i dar-li una autorització al de Valdoreix que ara no té. Perquè allà per les tardes no va ningú, va 4 i el cabo.
Per tant, una redistribució dels recursos.
Una redistribució de los recursos que n'hi ha. L'hospital aquell de dia que volen muntar, jo no estic d'acord amb això. De moment sí, però bueno, si és que si munta aquell hospital de dia, la primària de tots va...
Se'n va.
O sea, aquí lo que necessitem...
En principi no es parla de tancar cap dels centres d'atenció primària que hi ha,
però
en principi, a canvi d'aquest hospital lleuger.
Acabaran.
Hi han posat molts noms.
Sant Cugat, Castellbisbal i Rubí necessita un hospital de diferència. És incomprensible que tinguem que anar a la Mútua de Terrassa. 100.000 persones anant a la Mútua de Terrassa.
Sembla que no és prioritat del govern. Des d'aquesta casa, i segur que els companys del Cugat TV ho han fet, s'ha preguntat, el govern de la Generalitat és prou nou i estan estudiant també quines opcions hi ha sobre la taula, però l'última vegada que se'ls va fer la pregunta no hi havia una intenció de construir un hospital públic de referència en aquest àmbit que fa molts anys que es reclama, que és Castellbisbal, Sant Cugat i Rubí. L'única cosa que hi ha sobre la taula, tot i que encara no hi ha cap timing concretat, és aquest hospital lleuger, aquest hospital de dia, o el nom que se li vulgui posar.
Que
es farien operacions ambulatòries, hi hauria especialistes, però no hi hauria el que seria ingrés hospitalari. A vosaltres què en penseu? La infraestructura és suficient i amb una redistribució del personal i dels recursos n'hi hauria prou? Faria falta un quart cap que, per exemple, com reivindica el PSC, aniria bé en el barri del Monestir Sant Francesc? Quina lectura en feu?
Jo penso que aquest quart cap aniria molt bé en el barri del Monestir, amb el sentit de que fa molts anys ja que el reclamem, perquè bueno, el trasllat de la gent gran és una complicació, i el nostre barri està molt poblat, hi ha molta gent major i, bueno, que...
És un barri densificat i hi ha
sí,
gent gran.
Exactament. I crec que faria baixar tota la pressió que té el cap de la mina, perquè, bueno, tothom anem al de la mina, és dir, encara tenim la distribució, si no m'equivoco, de que quan teníem un cap, tots anàvem al mateix cap. Jo crec que hi ha moltes zones del casc antic de Sant Cugat o del centre on encara tenim aquesta mateixa referència.
Que és el cap, Sant Cugat al cap
exactament,
de la mina.
Exactament. I jo penso que això fora bo. Redistribuir els serveis, home, no sé si es tracta de distribuir serveis o de que funcioni tot bé.
Sí, sí. Jordi.
Jo crec que, en primer lloc, el que hem de fer és no infrautilitzar el que ja tenim, en la línia del que deia el Juan, no? Si tenim uns consultoris que han estat retallats, doncs intentem tornar-los a dotar del personal que pertoca i que la gent d'aquells barris, de la Floresta i de les Planes, puguen fer-ne ús. A partir d'ahir, clar, em costa molt quantificar. Segurament s'hauria de fer un estudi de quina necessitat hi ha d'atenció i si té sentit fer un altre cap, o pot ser un model més de consultori en barris que tenen més població envellida, com el Monestir, que es comentava ara. Desconec la fórmula perquè no...
El model és un centre d'atenció primària per cada 25.000 persones. En el moment que es va construir l'últim cap de la ciutat, que és el de Can Mates, ja es va construir per unes 35.000 persones, perquè ja es veia que la ciutat tenia un creixement exponencial molt més elevat.
Clar, però s'ha de tindre en compte la ubicació, per exemple. És a dir, pot ser per necessitat poblacional, per perfil demogràfic. El barri del Monestir ho necessita més, però és un barri que no ha canviat tan significativament el seu nombre de població respecte a barris de nou creixement com Volpelleres, per exemple. No? Per tant, jo crec que tot això s'ha de mirar ben bé com es fa. I estic un poc també en la línia del que deia el Juan sobre l'hospital de dia. A priori el que ha de servir és per a descarregar algunes coses a l'atenció primària, el que vol dir que algunes de les coses que ara estan passant en els CAPs aniran cap allà. No és una mesura especialment negativa, però no respon a la petició històrica d'un hospital de referència, i alhora passa una altra cosa. On s'ha ubicat ara, o fan molts canvis a nivell de mobilitat, o trigues menys a arribar a l'Hospital de Terrassa que on volen posar aquest hospital, perquè a nivell de línies d'autobús, hores d'ara, arribes abans a Terrassa, no? Per tant, jo crec que hi ha moltes coses a mirar abans de celebrar molt eufòricament que tindrem un hospital de dia a Sant Cugat.
Sí. Jo, Noel, con respecte a lo del cap de Sant Francesc, hi ha que tindre en compte també una conta, un cas, no? Per exemple, si tira endavant lo que és Regul Centre, la població... pujarà.
Que de moment, amb el govern actual,
sí.
No
això
sembla,
està caput, eh?
No sembla que hagi d'avançar.
No, però bueno, hay que tindre en compte, hay que tindre ostres, és que si no, serà, així que serà ja urgent fer-lo. A part de que tenim que comptar també que la mobilitat de la gent, que si és un barri vell, que hi ha molt, i que pot ser que el 85% de la gent ja és gran, pues, ostres, la mobilitat és molt important.
I, a més, a Can Magí, que és un barri, no és gran, molt gran, però déu-n'hi-do de la gent que hi ha, com queda? Vull dir, això està dins del barri de Sant Francesc. Vull dir, tot compta. Part de la Rambla, del Celler, té la mateixa referència del barri.
Clar.
És a dir, hi ha molta població en allà que necessita, i tots, si no tots, quasi tots, venim al cap de la mina.
Luego després, per exemple, si fan aquell hospitality, ostres, van los especialistas allà, o sea, el de Can Mata, que fent lo reestructurem, per allà hi ha especialistas. Claro, aquesta és una altra. O sea, què fem?
Entenc que hi haurà una redistribució de recursos, no?, i d'especialitats, igual que s'ha fet ara traslladant, per exemple, la pediatria al cap de Can Mates, que des de Maria Blanca, per exemple, reivindiquen que qualsevol centre d'atenció primària hauria de tenir uns pediatres de referència, es trasllada. No ho sé si amb aquest futur hospital lleuger les especialitats es traslladen directament a l'hospital o es mantenen en alguns dels centres d'atenció primària que n'hi ha en els... en el cap del Llorenç, en el de Can Mates i el de la mina.
En primera hay que mirar la redistribució que hi ha. I no deixar-nos llevar per los interessos empresarials. Ojo, que aquí se está mirando los interessos, o sea, se están fent unos estudios que vagi bé a la Mutua de Terrassa. Ostres, a la Mutua de Terrassa se l'estan donant uns calets perquè de un servei. Aquest servei és bastant deficient. És tan deficient que és la zona de tota Catalunya on les llistes d'espera són més llargues. I llavors després, ja, que a mi jo me vaig enfadar molt, fa un any o que és així, quan està en el govern aragonès, van donar-li 60 milions d'euros més per eliminar les llistes d'espera. Ostres, si ja l'estàs pagant, li dones més diner i continuem igual, què és això? No, anem a l'IS. Recuperar tot lo público privado a lo público.
Aquesta és la recepta del Juan. Jo no et vull enfadar, no et vull fer enfadar més, però l'hospital públic de referència no està per ara sobre la taula dels polítics. El que sí que hi ha sobre la taula és un altre hospital d'iniciativa privada a Volpelleres, a l'Avinguda Europa. De què servirà això?
Bueno, pues servirà de que la gent haurem d'acabar pagant una mútua perquè no aconseguirem una atenció digna, per lo que sigui, i això sempre ha sigut així, la privatització. Sí. Potser miréssim a Madrid el que els està passant. Sí.
Y luego, no, pero ya hay una otra cuestión, perdona, hay una otra cuestión, y es que cuando ya estás en la mútua y eres gran también, y tienes según qué problema te duele, no, vaya a buscar la seguridad social, ya no continúa ya. O sea, la mútua nada más que te vos cuando eres jove.
Sí, sí, es verdad. Bueno,
y luego turnar, o sea, si están desmantellando la seguridad social, estan fent que la privada pugi i fent caixa a lo públic, i després tenim que tornar, malament.
Sí, sí, malament. Sí, sí.
Tenint en compte que la sensació general, no, de la població és aquest desencantament una mica dels serveis públics sanitaris, de la manca de recursos a l'atenció primària, es queixem prou? Perquè moltes vegades quan el col·lectiu mèdic fa manifestacions amb Marea Blanca al capdavant o des de Mútua Terrassa o des de diferents serveis privats i concertats, reclamen una mica, no?, aquest suport de la ciutadania, que potser aquest clam popular hi és, aquest malestar de que no es fa prou o no s'inverteix prou en la sanitat pública, però no es veuen grans mobilitzacions. N'hem vist una molt gran del lloguer, que és un dels temes que més preocupa la ciutadania. No sé si potser més endavant en veurem una gran manifestació reivindicant una sanitat pública i de qualitat.
Este estiu van haver vàries en el nostre hospital de referències, promogudes conjuntament, que a voltes no és tan fàcil, pel comitè d'empresa i per Marea Blanca, col·lectius més d'usuaris, diguem, per a demanar l'obertura d'una ala que té les obres acabades i que segueix tancada, i alguns canvis a nivell de distribució de l'hospital. I sí que hi va haver gent. Són masses? No. Jo crec que el que ens passa, depèn de quines lluites, és que només eres conscient que t'afecta fins que t'afecta molt directament. El lloguer afecta tan directament a tanta gent que en Barcelona rebenta la manifestació perquè hi ha molta gent afectada. En sanitat potser és menys obvi, segurament, perquè hi ha gent que sí que està afectada, que no pot eixir ni de casa, no? Perquè és més gent gran, és gent que té malalties greus... I després, perquè mentre no eres conscient de les mancances d'això, perquè com a molt tens un refredat a l'any o un mal de panxa i ja està, no et sents que t'afecta tant. Jo crec que potser el que ens falta a nivell de mobilització és tornar una mica a mobilitzacions més àmplies i més transversals a nivell temàtic. Però això és molt difícil, perquè també venim d'unes onades de mobilització molt grans, especialment a Catalunya, en el tema del procés, però no només, sinó que van tindre aquella de volem acollir, a la que dius dels lloguers, i no és fàcil mantenir una mobilització constant per molts temes diferents. No? Tot i això, jo crec que sí que hi ha una certa preocupació ciutadana sobre el tema, i el que ens falta és veure quina capacitat d'incidència tenim sobre les decisions polítiques, perquè al final, quan mires programes electorals, excepte algun, parlen de forma bastant vaga d'algunes coses, no t'especifiquen si fan un hospital de dia, si serà públic o serà concertat, per exemple, no? I per tant, no sé, jo entenc que la gent també es veu una mica incapaç d'incidir en allò que li afecta en la seva vida. No?
Sí. I la gent, bueno, de vegades parles amb gent una mica d'edat i els trobes com espantats. És a dir, no m'ho toquis, perquè encara anirem pitjor. Yeah. I llavors aquesta és una por que també lliga. I deixeu-me dir una cosa a favor dels metges. Fins ara la Mutua de Terrassa està pagant per sota de lo que cobra si treballéssim per l'INSS. Mm-hmm. Sí, sí. És així,
que tenen una de les reivindicacions dels metges de Mutua Terrassa, perquè n'hi ha pocs, n'hi ha pocs als CAP de Sant Cugat que són de l'ICS, però encara n'hi ha alguns que hi havia molts anys que treballaven, i el Jordi crec que ho apuntava al principi, que hi ha aquesta diferència més salarial, entre el mateix col·lectiu.
I algun metge ja ha reconegut públicament i té un esforç, bueno...
Si nosaltres en la Floresta hubieran tingut...
20 segons, Juan.
Vale, si nosaltres en la Floresta, quan hi va la mobilització i el tancament dintre de l'ambulatori, hubieran tingut més força, si la gent hubiera preocupat, avui no estaríem parlant de tornar una altra vegada a los ambulatoris. Si hubiera solucionat.
Veurem com acaba tot plegat, com acaben aquests contractes que ja estan caducats, com s'aborda, si tornen els CAP de Sant Cugat a l'ICS, si es fan uns nous convenis. Hauríem de saber-ho més aviat que tard, perquè ja els tenim tots caducats. Jordi i Juan, moltíssimes gràcies. Segur que seguim parlant de salut i de sanitat, perquè ens afecta a tots i a totes.
I tant, gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu. A vosaltres.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Alexa, abre Ràdio Sant Cugat.
Bienvenido a Ràdio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo... Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Dona a la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'origen del circ històric Raluí es remunta al 1911, quan Francisco Raluí i la seva dona anaven de poble en poble amb una cabra, un os i un joc de malabars. Molt ha plogut des d'aleshores i avui, quatre generacions després, el Raluí s'ha convertit en un dels circs més emblemàtics del país. Un circ que ja té la carpa instal·lada a Sant Cugat i que oferirà des de demà i fins al 12 de gener l'espectacle Amuza. Tenim amb nosaltres representants de la ja quarta generació de la família Raluí. Són les acròbates Kimberly i Gillian Raluí. Molt benvingudes.
Hola, bon dia.
Dèiem que la carpa ja està muntada. Jo aquest matí hi passava per davant i res, queden quatre detalls perquè demà comenceu la primera funció.
Exactament. Demà estrenem aquí a Sant Cugat. Aquest any, bueno, estem molt emocionats de venir per primera vegada a Nadal, que a Sant Cugat el visitem des de sempre, des de tota la vida. Jo i la meva germana hem anat al col·le, a l'institut aquí, i ara, pues, sí, és la primera vegada que fem les festes de Nadal i és molt, molt guai.
Ho feu amb l'espectacle Amuza, que anuncia com una experiència única que celebra l'essència del circ tradicional amb un toc modern. Què vol dir això del circ tradicional amb un toc modern?
Nosaltres tots els espectacles que fem pues barregem aquestes dues coses, no? Perquè el nostre circ és tradicional, és antic, i igualment l'espectacle ha d'evolucionar i ha de... tenim que portar coses modernes, no? Coses d'avui dia, i perquè les noves generacions també pues, li agradin, vinguin i es sentin pues, atraïdes per l'espectacle. Això sí, aquest espectacle és per mi una de les produccions més divertides fins al dia d'avui. Hi ha molt moviment, molta energia, artistes emblemàtics, artistes que mai han... números que mai hem tingut als nostres espectacles, artistes internacionals de tot el món, la comicitat també hi ha moltíssima, el nostre còmic d'aquest any que molts coneixen, que és el Sandro Roque, que, bueno, ha fet moltes gires amb nosaltres, ha tornat amb nosaltres i, bueno, la gent pues, l'estima molt i a més, ens riem nosaltres també, tots els dies.
Per tant, novetats i diversió per tots els públics. L'espectacle hi trobarem malabarisme, contorsionisme, màgia, acrobàcies aèries, equilibrisme, humor... què és el que més agrada a la gent? Allò que desperta més aplaudiments o més ohs?
Bueno, depèn, hi ha una mica per tothom, no? Per tots els gusts i això, però jo crec que una de les coses que més agraden, la comicitat, evidentment, tenim un número de patinatge que agrada moltíssim, un número de mama, que són dos germans que venen d'Itàlia, que també agrada moltíssim, i això, i ara mateix també el Sandro és una de les nostres estrelles en aquest espectacle perquè està sobretot enfocat en la comicitat i tot això.
La gent té ganes de riure.
Sí,
no?
Sí,
una mica.
A més, també és un espectacle que, sense voler, pues, és perfecte per al Nadal, perquè és un espectacle que, de veritat, és per gaudir en família, per tots els públics, i com millor que el Nadal, no? Per veure un espectacle per tota la família.
Això us volia preguntar, si l'espectacle del Circ Històric Reluí era per nens, era per grans, o era per gaudir grans
és
i petits,
tot,
avis,
tota
pares,
família,
fills,
sí.
Cosins...
Abans el circ estava més enfocat per famílies i nens, sobretot, uh-huh. però ara sí que el públic és molt més àmplia, no? La selecció de públic que venen parelles joves, famílies...
Grups d'amics.
Grups d'amics, ja de totes les edats. Ha canviat molt, això.
Que no cal tenir nens per anar al circ, vaja.
No, exacte,
no? Que tothom s'ho pot passar
exactament.
Bé. Si us sembla, focalitzem-nos una mica amb el que feu vosaltres, perquè sou un dels reclams també del circ, sens dubte. Com acròbates, el vostre número estrella, si no m'equivoco, és el Sicari. En què consisteix exactament?
Sí.
I el veurem aquests dies a Sant Cugat?
Exacte. No, perquè ja ho hem fet l'any passat. L'espectacle anterior ja ho hem fet i nosaltres, bueno, sent de la família i, òbviament, tornar a les mateixes ciutats, hem de canviar i hem de
renovacionar
artísticament i sempre estem assajant i provant coses noves. Que això no tots els artistes ho fan. Nosaltres, pues, perquè estem obligades i perquè volem aportar coses noves al nostre públic i que ens venen sempre i hem de fer coses diferents. Aquest any no fem els Jocs Sicaris, tot i que continuem entrenant perquè no el volem deixar mai i ens ha costat molt arribar a fer-lo, però fem un número aeri juntes, de cintes aèries, diferent, ja ho vam fer altres anys, però aquesta vegada, pues, hem evolucionat una mica més.
Sí.
És una mica més difícil i ens agrada molt fer-lo, que sempre treballem juntes. Però aquest any també faig un número de pol aeri, jo sola, com solitari.
Aquest any estem pels aires.
Esteu pels aires,
sí,
eh?
Ara som...
Normalment al terra, aquest any hem canviat.
Exacte. I, de fet, ens ha costat una mica, perquè nosaltres estem acostumades a fer acrobàcies al terra, acrobàcies a prop del terra, que si caiguem, no caiguem de tant a dalt, no?
Sí, però, no és la nostra zona de confort, diguem, però això, anem evolucionant i hem canviat aquest any.
Igualment no és el nostre objectiu, no caurem de l'aire. Millor que no.
Per tant, per vosaltres també és un repte, no? Això d'anar-vos renovant, anar canviant el vostre
espectacle.
El repte
també no només són els assajos, i arribar a fer els números nous per poder-los presentar, sinó també tenir noves idees per música, els vestits que portem, les llums i tot. Hi ha molt treball darrere.
Que és multifactorial, no? A vegades sí. Només veiem...
I de vegades és més important la posada en escena que no l'entrenament en si, perquè, clar... números de ciclina molts i molta gent es dedica a la mateixa disciplina, però ser originals i fer coses diferents
ja
s'ha tornat complicat.
No és la primera vegada, ho explicàveu, que feu parada a Sant Cugat. Què us sembla la gent de la ciutat? És divertida, és avorrida, fan
no,
falta més aplaudiments?
No, és superdivertida. Sant Cugat és un dels nostres llocs que ens sentim més a casa, perquè, bueno, a part de que coneixem Sant Cugat molt bé i bueno, venim des de sempre, hem crescut venint a Sant Cugat. A més, la gent, el públic, li encanta el circ. Aposten per al circ moltíssim, molt més que en altres llocs, i això, bueno, a nosaltres és essencial per nosaltres, per poder fer la nostra feina amb ganes, amb energia. Necessitem un públic que li agradi, que gaudeixi del que fem.
Ens reben molt bé sempre, sí, aquí a Sant Cugat, la veritat.
Sí. I agrada molt l'espectacle... Està molt bé. Treballar aquí per al públic de Sant Cugat és un plaer. Sí.
Què ofereix el Circ Històric Reluí que no es pugui trobar en altres espectacles, com, per exemple, parlàvem de circ tradicional, no?, amb tocs moderns. Si parlem de circ, doncs hi ha grans revolucions del món del circ a nivell mundial, com el Circ del Sol. Què podem trobar al Circ Reluí que no trobarem en aquests circs?
El primer de tot, perquè tenim una
col·lecció de carruatges...
És un museu ambulant, o sigui, no hi ha circs que portin tant material antic de gira. O sigui, i de fet, quan anem de gira, entenem el perquè. Perquè
complicat.
És molt complicat portar tants carruatges antics d'època per la carretera i de ciutat en ciutat. I, clar, és molt especial això, perquè quan entres al Circ Reluí, a part de veure un espectacle... molt guai, molt potent, sobretot és que estàs vivint a l'època, o sigui, fas un viatge en el temps brutal i nosaltres vivim en aquest viatge en el temps. Nosaltres quan estem al nostre recinte i sortim a fora és com viure en dos moments de la vida diferents. Totalment diferents i totalment posats en temps diferents, i això és molt especial. La gent el pot viure, tenim carruatges on la gent pot entrar, la nostra cafeteria, per exemple, que és una cafeteria del 1925, original, no em tocaré res.
100 anys, ja gairebé.
Sí, sí, i la gent pot entrar allà abans de l'espectacle, durant l'entreacte, pot beure un cafè, un vermut, una copa entre amics i tal, i nosaltres també estem allà, i és una experiència única, que per nosaltres fins i tot ho és, per la gent que no està acostumada, és, bueno, s'ha de viure.
Vosaltres dues sou la quarta generació ja de la família Reluí, que us dediqueu a més al circ. Com et marca això, no? Perquè al final hi ha famílies de metges, hi ha famílies on cadascú ha fet la seva, però el circ és un món particular i peculiar, no? Com es viu?
Bueno, nosaltres estem acostumades, no? Evidentment, però sí que és una vida molt, molt diferent, perquè viatgem tota l'estona, coneixem moltes cultures diferents, moltes persones, i tenim amics per tot arreu, també, no? Perquè cada ciutat que anem, també com deia la meva germana, hem anat a escoles diferents en cada ciutat. Estàvem només dues setmanes, tres, o una de vegades, però tenim una mica d'amics per tot arreu.
Clar, perquè al final això et marca, sobretot quan ets petit, no? A fer aquest viatge constant a la vida, anar a diferents escoles. Em dèieu, havia anat a escoles i a instituts aquí a Sant Cugat.
Sí, jo me'n recordo del nom del col·le, que era el Collserola.
Sí.
A l'escola Collserola,
l'escola,
sí.
L'escola és la que vam
estar al costat, però no me'n recordo el nom ara.
L'Angeleta Ferrer?
Sí, pot ser. Sí? Pot ser. No.
Hosti,
ho sé.
No me'n recordo del nom.
És que no me'n recordo.
Però me'n recordo de molts amics. De fet, ahir em va escriure una amiga meva de l'institut, que, bueno, vaig conèixer ja, anàvem a classe juntes, i m'ha escrit, he vist el circ, fem un cafè o algo. O sigui, la gent se'n recorda, i jo també tinc, com diu la meva germana, tenim molts amics a tot arreu de Catalunya, i això és bonic. Clar, la part dolenta és deixar-los, no? Perquè de vegades pues, tens una amistat bona i de cop has de marxar i no la pots pues, veure tot el temps i viure de tot el temps. Però, bueno, també tenim molts amics al
però
circ.
Hem aconseguit que ja és molt difícil mantenir amistats
en
tots aquests anys de l'escola, que, clar, hi ha gent que perd el contacte i nosaltres, sí, que hem estat potser en total un any en total, però no, potser 6 mesos, hem mantingut moltes amistats.
Sí. Per quantes escoles i instituts podeu haver passat?
No podem comptar. Bueno, gairebé totes les ciutats i pobles de Catalunya, sí. O sigui, no sí. Sé quantes n'hi ha, però n'hi ha moltes. Sí.
Si algú hagués de fer un reportatge de ciutats i pobles de Catalunya, possiblement la gent que treballeu al Reluí seríeu una bona gent per preguntar, no?
Ah, sí.
Vull dir que podeu fer aquest viatge pel país, perquè heu anat vivint i tastant a tots
bueno,
els pobles
i tot arreu
i
del món, perquè nosaltres, bueno, ara fem gires per Catalunya i és casa nostra, però el circ Reluí, la família Reluí ha visitat fins i tot Sud-àfrica, han anat a Argentina, que jo ja hi era, i ella també, érem dos bebès, però han anat a Argentina, bueno, han girat el món, perquè... I per això també el circ Reluí ara té un nom, no?, important, perquè no només ens hem quedat aquí, sinó que és un circ català que ha sortit i ha anat molt lluny i en moments que no era tan fàcil com avui dia, no?
I quan arriben les vacances, teniu ganes de viatjar o de...
Viatgem.
Sí? Sí?
Anem a llocs que no hem estat.
Per desconnectar una mica, si sí, a llocs on no podem arribar amb el circ, direm, i que volem visitar, doncs aprofitem i, quan és possible, viatgem una mica.
És que per nosaltres viatjar és res.
Sí.
No ens fa por, perquè ho fem per treball i viatgem tot el temps, és com un viatge més.
Si hem pogut viatjar amb tot el material,
però
viatjar
sense
només...
Circ. Clar,
és com més lleuger, no?
Sense la
caravana. Exactament, sí.
Sou molt joves, per l'audiència que no us veu, si no m'equivoco sou del 98 i 99?
99 i 97, sí.
97 i 99. Quan vau debutar a la pista? Perquè, clar, si és casa vostra...
Uf, la primera vegada va ser el 2011. Jo tenia gairebé 12 anys i la meva germana gairebé 14.
14, sí.
No va ser amb el número dels Icaris, perquè com trigava molt en arribar... Vam voler fer una altra cosa, una mica potser més fàcil, i per poder sortir a la pista, perquè teníem moltíssimes ganes.
Què podem dir que és el nostre segon número estrella?
Sí, el número estrella, sí.
El segon, el primer, el Jocs Icaris.
Que es diu Water Meteor, és un número d'origen xinès, que són com dues cordes amb dos
bols,
sí, a les extremitats, que els fem girar els llancem per l'aire, fem una mica d'acrobàcia i les tornem a agafar. Algú els haurà vist segurament, perquè ja dic, és des del 2011 que de tant en tant
surt a la pista.
Torna a sortir un any, per sorpresa, no?
La vostra disciplina, de fet, ha de ser molt exigent, perquè una cosa és fer riure, diguéssim, no? Que cal preparar el cervell, però els vostres números amb l'acrobàcia requereix una preparació física a part de la concentració. Clar, i tota la preparació del
tot
número.
Tot té la seva dificultat, jo sí. Crec. També depèn del dia, de l'estat d'humor, i tot això també afecta, evidentment. Però tot té la seva dificultat. També la comicitat pot semblar fàcil
no
des de
és,
fora,
no.
Però no ho és per res. És molt complicat. També depèn molt del públic, de com reacciona i si t'acompanya.
Si hi ha més gent, menys gent. Si hi ha quan més hi ha poca gent és molt difícil.
Clar, quan hi ha poca gent, un número d'acrobàcia potser físicament és més dur, perquè si t'has d'escalfar,
no tens aquest
mal i tot xote
d'energia, no?, que necessites. Mm-hmm.
Però ja saps el que tens que fer i ho fas. Quan, si no hi ha molta gent, per un pallasso pot ser molt difícil, no?
Depèn
perquè
del públic,
la reacció, clar, és diferent. Però és això, tot té la seva dificultat, al final.
I com us prepareu vosaltres a nivell físic? Aneu al gimnàs, entreneu...
No, jo crec que depèn... Hi ha artistes que sí que van al gimnàs perquè, bueno, es troben millor així. Jo personalment no, i ella tampoc, no anem. Jo sóc més de fer exercici físic que la meva germana, ja fora de la pista i fora dels entrenaments, pues perquè m'agrada més, simplement per això. Ella, pues, amb els entrenaments i la pista té suficient. Però depèn de cada cos, de cada persona. Jo, per exemple, pues, depenent del nivell de dificultat que té el que fem, pues, necessita una miqueta més de per cuidar-se una miqueta més
també
que res.
També
perquè...
passen els anys, més preparació física.
Exactament,
es necessita perquè es noten més els
perquè
mals.
Nosaltres al final fem el mateix que potser una la gimnàstica artística. I normalment, pues, als màxim als 30 anys ja es jubilen i ja no treballen més. Nosaltres, pues, fent circ, provarem a poder fer-lo el més possible. No tenim previst parar-nos, no?
No teniu una data de jubilació, no?
No, diguem que els icaris, per exemple, no crec que quan tinguem
50 anys
els continuarem a fer.
No.
Però té una vida més curta com número, però per la resta encara ens queda temps.
Sí.
Us anireu renovant, diguéssim, no?
Això sempre
anireu
que podem.
Canviant...
Sí, sí, sí. I adaptant, clar.
Adaptant al cos,
continuen fent,
a l'edat.
Ho fan encara els meus pares. Els nostres pares encara ho fan, entrenen coses noves i, home, normal, per la
adaptat.
Seva edat, no estaran allà fent salts mortals, perquè tampoc és el cas, però sí que fan números nous. La meva mare, la Rosa Reluí, ella pues, crea números molt emblemàtics cada any. Fa coses que, bueno, nosaltres no podríem fer, perquè ella és única.
És molt creativa, molt
sí,
creativa.
Sí, i per això també és tan especial, no?, també per al públic.
Us imagineu una vida fora del circ? O a vegades feu l'exercici aquest, ostres, com hagués estat si haguéssim nascut amb una família que no fos la família?
Sí, de vegades ho hem pensat.
Sí.
No ho canviaríem ara.
No ho canviaríem,
res, al món.
Sí, però clar que t'imagines, no? Com hagués sigut la teva vida si no
fos el circ.
Exactament.
Però la veritat és una sort que ens hagi pues, caigut això. Nosaltres estem contentes. A més, és una vida que et permet estar a prop de la família sempre.
Uh-huh.
Nosaltres viatgem, bueno, juntes amb els nostres pares, amb els nostres avis, i això és una cosa que moltes famílies pagarien per poder viure. Nosaltres
la tenim les caravanes de tota la nostra família a pocs metres.
Exactament.
De fet, tenir una relació potser, a part de germanes, d'amigues també, no?
Sí. Bueno, hem viscut tots juntes.
Clar.
Tot, els entrenaments, l'escola, els amics, tenim amics, els mateixos amics, i a més tenim la sort de tenir una molt bona relació, perquè no tots els germans tenen aquesta sort, nosaltres sí que la tenim.
I us imagineu, en el cas que vulgueu tenir família, continuar amb aquesta família, amb la cinquena generació?
Esperem que sí, però no les obligarem.
No els obligarem mai, però sí que tens sempre la il·lusió, no? A veure si...
Sobretot perquè ja fa tants anys i tant de temps de que el circ continua...
I tantes generacions, sí que és...
Seria una pena, però no passaria res si no voldríem fer-los. L'important és que siguin feliços.
Està en l'ADN, però cadascú decideix.
Exactament,
no?
Sí.
Com heu pogut fer vosaltres de ben segur. Doncs cita a Sant Cugat a partir de demà i fins al 12 de gener amb l'espectacle Muza del Circ Històric Reluí, que a més posarem a la web un sorteig de dues entrades per anar-lo a gaudir. Trobareu tots els detalls a la web per guanyar aquestes entrades. Tothom convidat per aquesta Muza, per totes aquestes novetats que ens porteu, per no repetir espectacles de l'any passat. Per tant, diversió per a tota la família.
Exactament.
Gillian, Kimberly, moltes gràcies. Moltíssimes i que vagi gràcies. Molt bé l'espectacle.
A vosaltres, moltes gràcies per convidar-nos.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.